9 i 16 minuts, comença la tertúlia al Gall del Monestir, avui en presència de polítics, de partits també en presència al ple, Francesc Carol de Convergència i Unió, Jordi Carreras del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa, Ignasi Bea de la CUP, molt bon dia al 5.
Bon dia.
Voldria parlar amb vostès del tema que obre avui la portada Cugat.cat. Sant Cugat és l'únic municipi de més de 50.000 habitants que ha generat ocupació durant la crisi, amb la creació de 4.372 llocs de feina. La ciutat, amb un atur del 9,3%, presenta la ràtio més alta del país de llocs de treball per població, amb un 58%. L'equip de govern atribueix aquestes dades a la consolidació de les empreses, que en 10 anys han crescut en número un 25%, i a iniciatives municipals de promoció, entre elles la col·laboració público-privada. El tinent d'alcalde d'Economia, Carles Brugaroles, ha apuntat que el repte local és convertir Sant Cugat en un centre global de desenvolupament per continuar amb aquestes dades d'ocupació. He intentat fer un petit resum de totes les dades que es van presentar ahir. Qui vulgui conèixer més detall aquests números pot anar a la web de Cugat.cat, i fet aquesta petita presentació els demanaria a cadascun dels partits que valoressin aquestes dades i que parlin del que consideren que s'hauria de fer també en ocupació a Sant Cugat. Que comenci Convergència i Unió. Francesc Carol, molt bon dia.
Bueno, les dades són molt bones, estem parlant que en una època de crisi aquí augmenten el nombre de, bueno, de gent ocupada, és a dir, baixa l'atur, i bueno, el tema es tracta de potenciar la imatge de Sant Cugat com a centre de negocis i centre per a empreses. I per tant, doncs, iniciatives com el, bueno, els plans empresarials, el CIT i demés, ens doncs ajuden a aquesta imatge de, que a més ja coneixíem, perquè com molt bé deies, la taxa d'atur que s'ha mantingut durant l'època de crisi a Sant Cugat era la meitat gairebé de Catalunya. Estem parlant a més d'un tipus de feina de la gent que viu a Sant Cugat, doncs, bueno, d'una qualificada, i això genera doncs, una menys baixa de l'atur que en altres poblacions.
Partit Popular.
Bé, doncs jo crec que són unes xifres certament positives de les quals ens hem de felicitar tots els santcugatencs, i el que demostren doncs, és que Sant Cugat és una ciutat que per les seves condicions de divers tipus, com per exemple la seva condició geogràfica, és un lloc molt adequat perquè s'instal·lin noves empreses i permet esperar un futur encara millor, no? Conforme es vagi extenent la consolidació d'empreses noves i es vagin creant més llocs de treball. És una data positiva i ens felicitem tots pel tema.
PSC, Pere Soler.
Sí, home, en principi, veient les dades d'aquesta manera, hom les pot tillar de positives. Evidentment, són positives sempre quan són comparatives amb la resta de Catalunya o amb la resta de l'Estat. Però, vaja, jo posaria una mica d'aigua al vi. Jo, precisament, arrel de la notícia que va sorgir a 4.cat ahir, doncs vaig estar mirant algunes dades, i és cert, diguéssim, que és la, diguéssim, que és la ciutat en què ha decrescut menys el tema de la desocupació. Però també és veritat que si afegim que en aquest període, des del 2008 fins al 2014, aquesta mare, hi ha hagut quasi un 100% més de desocupació a la nostra ciutat. L'any 2008 partíem d'unes xifres de 2.000 i escaig aturats, i ara ens estem plantejats amb 4.000 i pico, de 4.200...
Ara busco la dada exacta.
4.285 desocupats. Per tant, home, és bona xifra, perquè estem per sota, bastant per sota del nivell de Catalunya, però hem de tenir present que és quasi el doble del que teníem al començament de la crisi. Per tant, aquestes dades, depèn de com es fa la lectura, són positives o negatives. Si tenim present que el creixement de ciutat durant l'època de crisi ha estat inferior que les èpoques anteriors, això vol dir que s'ha anivellat una mica la balança, i que aquí, doncs, pel nivell elevat del cost per viure a Sant Cugat, hi ha hagut com una espècie d'efecte rebuig també, hi ha hagut un efecte crida i un efecte rebuig. En rebuig a les persones que es quedaven sense possibilitats de seguir convivint a la nostra ciutat, i crida amb aquelles persones doncs, que venien atretes pel que és la nostra ciutat, que això sempre ha passat, però amb menys quantia. A mi hi ha una dada d'aquestes que em preocupa, que és aquest nivell d'ocupació sobrepassa el 75% persones que estaven adscrites al sector serveis, que és bàsicament el sector que està a la nostra ciutat. Per tant, si tots preveiem que la crisi era en el món de la construcció, aquí la repercussió que ha tingut ha sigut en el sector immobiliari, administratiu, immobiliari, i sobretot en el sector serveis. Què vol dir això? Doncs que també han tancat moltes empreses que han deixat en el sector serveis gent fora de l'ocupació. el sector industrial, molt minso, la nostra ciutat, i ja no, per no parlar de l'agrícola o el comercial, doncs, en aquests casos doncs, ha patit menys aquesta reestructuració. Jo em quedaria amb aquestes dades positives, però les dades s'han d'analitzar en tota la seva globalitat.
Iniciativa?
A veure, jo no conec els detalls d'aquests 4.000 i pico llocs de treball que s'han creat, per tant, doncs, inicialment sempre és bo que es creïn llocs de treball, això és evident. A mi el que potser sí que m'agradaria veure és quin tipus de treball s'han creat, on han anat a parar aquests 4.000 llocs de treball, és a dir, si s'han destinat, com ara semblava que deia el Pere, exclusivament a serveis, o si realment és una ocupació que crea un plus o un valor afegit i que, per tant, doncs, es pot considerar que és cap allà on jo crec que hauríem d'anar. I, d'altra banda, també caldria veure si aquests llocs de treball, quin percentatge d'ells són llocs fixes o quin percentatge d'ells doncs, són llocs eventuals que potser d'aquí un any o d'aquí un any i mig deixaran d'existir, etc. Per tant, doncs, la meva valoració en general no pot ser més que positiva. No crec que quan es creïn llocs de treball un pugui dir una altra cosa, però sí que caldria veure potser en detall totes aquestes coses que us dic.
Ignasi Vila, de la CUP.
Sí, diverses qüestions. En primer lloc, és evident que les dades són millors que la majoria de municipis, i bueno, millors no, són les millors dels municipis de més de 50.000 habitants. El Pere comentava això de les dades de la seva globalitat. Jo, per no repetir algunes coses, amb les quals estic d'acord, diré les que penso que no s'han dit. Un 9,3% d'atur, parlem a la nostra ciutat, més de 4.000 persones. Tothom que busqui feina sap que costa molt trobar-ne. Jo parlo per contrastació empírica en primera persona, vull dir, de com costa trobar una feina a Sant Cugat, d'algunes determinades coses, com per exemple el sector serveis i cuina, pots trobar, però és molt difícil d'altres ocupacions. Però hi ha algunes coses que no es diuen i que nosaltres sempre destaquem. Primera, jo conec molts joves, molts que han marxat, no només a Barcelona per tema d'habitatge, sinó a l'estranger a treballar. I no només a fer cafès, a treballar a feines qualificades, de moltes coses. Això que es diu d'exportem talent, bueno, exportem talent, immigració. O sigui, la gent està fotent el camp. Quan passa a Cuba són presos polítics i aquí són exportem talent. Després, tenim molta gent que té uns recursos econòmics més grans que la mitjana de la població i aleshores, com que no té feina, segueix estudiant, fent màsters o fent segones llicenciatures. I després, un altre fenomen que també s'ha comentat alguna vegada, que és que molts joves no s'apunten a l'atur. O sigui, molts joves van fent petites feinetes però no estan apuntats a l'atur, encara que estiguin en atur de llarga durada. Per tant, aquest 9,3 és, si més no enganyós, és com quan es parla del 25% a escala global, que diu economia submergida, doncs aquí hi ha moltes situacions submergides, no sé si legals, però alegals, com a mínim, en aquest sentit, i crec que s'ha de relativitzar, per tant, aquesta dada. Segur que estan fent coses bé, i això es demostra en la creació d'ocupació, però crec que calia fer aquest contrapunt.
Han fet l'anàlisi de les dades. Propostes que facin els seus partits polítics per intentar que aquesta dada de l'atur encara sigui menor? Ho dic per la propera ronda. Bueno, des de l'equip de govern, imagina que em diran el que estan fent, no? Però dic,
bueno, el que estem fent i continuem. Bàsicament és continuar invertint en aquesta, primer, imatge de Sant Cugat, a l'hora de ciutat on puguin establir-se seus socials d'empreses i de més, i sobretot buscar aquest tipus de feina qualificada, que és la que genera la llarga, bueno, les baixes d'atur es produeixen, com dèiem, en situació de construcció i de més. Per tant, busca sempre un tipus de feina qualificada. I agafant un moment el que comenta el representant de la CUP, totalment d'acord amb ell que no podem vendre que estem exportant talent a l'estranger. És un país que deixa anar els seus recursos humans cap a fora, és un país condemnat al fracàs, absolutament. Per tant, és un cas d'immigració que és el mateix que es produïa a l'època dels anys 60 cap a Alemanya. I en aquest cas, encara és més terrible perquè estem parlant de gent de situacions qualificades que perdem, és a dir, nosaltres eduquem i van a utilitzar aquesta capacitat a l'estranger. Però bueno, bàsicament és això, el que s'ha de fer és continuar amb aquesta imatge de Sant Cugat i continuar-la convertint en referent per seu social d'empreses i bueno, venent això, la proximitat a Barcelona, els serveis i de més.
Bé, però l'Ajuntament, dintre de les seves competències limitades, lògicament en aquest àmbit, en l'àmbit econòmic, doncs el que té de fer és crear les condicions idònies dintre de les competències, dic, per afavorir que vinguin les empreses i s'instal·lin a la ciutat, que és el que genera riquesa a la ciutat, no? Per altra banda, el que aquestes dades també posen de manifest, doncs és una mica l'estat general de l'economia, de com està millorant l'economia en general, no? Que afavoreix en aquest cas particularment a Sant Cugat, el qual és una cosa positiva, però està posant de manifest doncs com la política econòmica que durant uns anys ha portat el Partit Popular, que han sigut unes polítiques molt dures per la població, doncs estan començant a donar els seus fruits, i que esperem que segueixin donant fruits i que segueixin acompanyant aquest creixement que estem ja començant a veure en molts camps de l'economia a tot Espanya, a Catalunya i en particular, i gràcies, i ho agraïm especialment, doncs, a Sant Cugat també.
Bé, veiem que jo discrepo, eh? La dreta, doncs, ho basa tot amb l'atracció d'empreses que vinguin a la nostra ciutat. Tothom sap que una empresa vingui aquí, o una seu social vingui aquí a Sant Cugat, no té que venir proporcionalment. La proporció no és generar llocs de treball a nivell local. A mi m'agradaria saber, aviam si ho saben, en el Banc de Sabadell, en el Deutsche Bank o a Correus, que estan per dir algunes de les empreses, quanta gent realment de Sant Cugat treballa aquí. Tenim el cas de Delphi, una empresa emblemàtica de Sant Cugat, que havia tingut un percentatge molt elevat de treballadors de Sant Cugat, ara està en un escaig 10-15% de treballadors que estan a Sant Cugat. I sí, després serveix per atreure, diguéssim, empreses a la nostra ciutat, per crear precarietat laboral, com estan, per exemple, a la Hewlett Packard, amb una externalització i amb una precarietat laboral amb els treballadors, o la situació de Sharp, que ara és Tirsa, o, per exemple, podem parlar de Rico, que sí, que ens hem de fer fotos amb la direcció, però els treballadors estan a la porta protestant. És a dir, així és com realment volem consolidar el nostre teixit productiu i de treballadors i treballadores de la nostra ciutat? No, la nostra formació, juntament també amb altres formacions, ha presentat iniciatives en el ple municipal per desenvolupar plans d'ocupació realment per intentar, doncs, que aquestes persones de llarga durada tinguin l'oportunitat d'inserir-se professionalment. Aquesta és una. La segona, estem fent formació per unes demandes que no existeixen. No estem adequant l'oferta a la demanda formativa de la nostra ciutat. Estem dient que tenim un nivell d'estudis o un nivell de qualificació professional elevat i encara estem fent cursos per manipulació d'aliments. Quan el que hauríem de dir, si ens volem estandarditzar amb aquest target de professional qualificat, hauríem de fer cursos adequats a la professionalitat. Ho donem tot, perquè la formació professional o la creació d'empreses també amb el consorcis públics privats, etc. Per tant, polítiques actives d'ocupació des de l'administració, formació, plans d'ocupació i un pla de xoc juvenil, que l'equip de govern es va haver d'empassar perquè no podia votar en contra, es va haver d'empassar i que encara no ha mogut fitxa en crear cap tipus d'iniciativa sobre les propostes presentades pel nostre grup.
Iniciativa.
A veure, jo crec que dins de les possibilitats de l'Ajuntament, jo crec que hi ha una cosa que potser s'hi hauria d'implicar més, i és en aquests casos en què s'han fet, diríem, que hi ha hagut despidos en algunes empreses i que s'ha demanat la mediació com a mínim de l'Ajuntament per evitar-les. Jo crec que aquí, diríem, havíem d'haver posat més el que es diu la carne en el asador, en el sentit d'evitar-les. Un altre tema que jo penso que no tenim ben desenvolupat en aquesta ciutat i que crec que seria ideal per fer-ho és instaurar una bona formació professional. És a dir, tenim la universitat al costat, tenim empreses teòricament punteres i jo crec que això seria ideal. És a dir, potser en aquests moments no sé si necessitem, doncs, tants enginyers o tants llicenciats i tants màsters, i potser el que sí que necessitem, o el que sí que necessiten les empreses, almenys això és el que sembla, és gent que tingui una formació professional ben feta i que per tant, doncs, sigui capaç de desenvolupar-la. Jo crec que aquests serien els punts, diríem, que hauria d'insistir, a part de, jo crec que sí que s'hauria de fer alguna cosa per l'atur juvenil i per evitar, doncs, que aquesta gent jove que està formada o que s'està formant hagi d'anar a fer el que sigui, no sé si a fer cafès o a fer investigació, però que hagi de sortir fora.
La CUP?
Sí, abans, una cosa que m'havia deixat abans, quan parlàvem de l'atur, que sobretot en temes juvenils, però ara pràcticament a tots els àmbits, fa 7 o 8 anys ser mileurista era poc més que ser un pringat, la gent se n'enfotia, no? I ara ser mileurista és un privilegi. Això ens hauria de fer reflexionar. I l'altre dia vaig veure al Tot Sant Cugat un anunci d'una empresa santcugatenca que demanava gent, deia, volem un community manager per difondre tal, aquesta feina no serà remunerada, però tindrem experiència, no? Una mica com a paradigma d'aquest retrocés de drets laborals i de consideració de la feina. Per tant, la feina és pitjor, més precària i més insegura. Després, a nivell de model de Sant Cugat.
També perdó, perdó, si no és remunerada, llavors tampoc deu haver un tipus de contracte, no?
No, clar, clar.
Igual, no. A quins nivells estem arribant?
A saber.
Després, una fotografia, això que dèiem del model de l'equip de govern. El model de l'equip de govern segurament sí que serveix per atraure un tipus de gent, unes empreses que també donen feina i a vegades a gent del municipi. Jo no estic dient que això s'hagi de deixar de fer així, però la fotografia per mi és el conveni signat amb l'auditori i amb no sé qui més per amb Hewlett Packard perquè donés diners per no sé si té 1.000 euros per fer publicitat i mentre els treballadors de Hewlett Packard han estat sent acomiadats un degoteig d'acomiadaments durant 2 o 3 anys i l'Ajuntament es va negar a donar suport a una moció en aquest sentit. Vull dir que hem de ballar per uns però també s'ha de ballar i molt pels altres que són la majoria, perquè els empresaris són més pocs que els treballadors, recordem-ho. I finalment, jo crec que hi ha moltes coses que transcendeixen les possibilitats del govern local. Aquí no és per excusar, però sí per posar les coses al seu lloc. Hi ha algunes iniciatives que a nosaltres de la CUP ens ha semblat molt bé, el tema del concurs de cooperatives, per exemple, que lamentablement és bastant limitat, crec que els barems, les condicions eren una mica estrictes, i això es millorarà, suposo, però aprofundir en iniciatives d'aquest tipus, sí. No obstant això, el que deia, transcendeix a les fronteres locals, que aquí el que tenim és un problema de model productiu, un país que durant molts anys, menys que l'estat espanyol, però turisme i construcció han sigut els dos pilars bàsics, i hem de començar a repensar. I coses com el que he comentat amb la Roser, la formació professional, són molt, molt, molt interessants, perquè a més, quan busques feina, veus que el que es busca són coses doncs que no són les llicenciatures, sí, els màsters o els doctorats que es comentava.
Partit Popular havia donat un torn de paraula.
Sí, bueno, aquí s'han tocat molts punts de vista i molts aspectes, a més de la dada concreta, que és el punt de partida de la tertúlia d'avui, no? Del debat d'avui. El que hi ha un punt de vista que em sembla atinat que ha pres, això no vol dir que comparteixi tot el que he dit, però el punt de vista atinat que ha pres el senyor Soler, perquè aquí hi ha que distingir, no? És dir, per un costat aquesta data dels 4.000 i pico de llocs de treball que tenim assegurat, els 4.000 i pico menys aturats, doncs és una cosa bona per la ciutat, evidentment, perquè es tracta de ciutadans de Sant Cugat que han lograt tenir feina i que han sortit de les llistes de l'atur. Ara, una altra cosa distinta és si això, aquests llocs de treball són llocs de treball que s'han creat a la ciutat o si aquesta gent va treballar en altres llocs, cosa que no sabem. Ojalà que sigui, doncs, que estan treballant a Sant Cugat i que hi ha hagut empreses que han creat aquests llocs de treball a Sant Cugat, no ho sabem. En tot cas, és una bona notícia per Sant Cugat, sí, com a ciutat.
Sí que es pot saber a través de l'afiliació a la Seguretat Social i l'empadronament.
Segurament,
aquestes dades estan sobre la taula, però no es treuen perquè l'afiliació a la Seguretat Social ha baixat,
sí.
No interessa. Llavors, clar, què passa? Que llavors no pots dir que Sant Cugat, durant el temps de la crisi, és el que menys ocupació ha perdut. Per què? Perquè la caiguda és constant.
Sí, sí, sí. No, no, està clar, està clar. Però en tot cas que pels habitants de Sant Cugat és una bona notícia, però la ciutat també està clar. Si això sempre és que aquests llocs de treball són de la mateixa Sant Cugat, doncs llavors seria fantàstic, però això és el que no sabem, certament, no? I a pesar de tot el que té de seguir fent a l'Ajuntament, sigui el que sigui el que ha passat, doncs és crear les condicions òptimes perquè aquí s'instal·lin empreses noves, perquè es mantinguin els llocs de treball que ja tenim i perquè les empreses que estan aquí pues, puguin seguir endavant d'una manera que afavoreixi a tothom, no solament al capital de l'empresa, sinó a tothom, a tots els ciutadans de Sant Cugat, incloïts els treballadors de cada una de les empreses.
Algun torn més?
No, i per deixar constància, i aviam, segurament no va anar en la direcció que el nostre grup municipal ja apuntaria, però que s'està intentant mitigar des de l'equip de govern, doncs és obvi, no? El que passa és que les dades són les que són, i llavors treure pit d'unes dades com són aquestes per posicionar Sant Cugat per sobre els altres, home, jo sóc el menys dolent, per dir-ho d'una manera, o sóc el que menys ocupació destrueix. Bé de dir això, la lectura és aquesta, no? Sant Cugat és la que menys ocupació destrueix amb el temps.
Però no deixa de ser una dada millor que la resta de ciutats. No deixa sonar la millor que la resta de ciutats.
Sí, però treure pit d'aquest fet, quan hi ha més de 2.000 famílies, més de 2.000 persones, perdona, més desocupades a la nostra ciutat des de l'inici de la crisi, Doncs em sembla una mica...
Sí, doncs jo crec que no, jo crec que durar aquestes notícies en aquesta època és bo. Bueno. Perquè generem que la gent decida... Bueno, comença a mirar que possiblement...
Aquesta és la propaganda del Partit Popular de que ja s'acaba la crisi i que tirem endavant. És la propaganda de la dreta de que la crisi i motivem-nos tots perquè això ja s'ha acabat.
No em dono per al·ludit, quan diu dreta?
Pot donar-se per al·ludit, senyor Carol, perquè vostè és la dreta catalana, però és la dreta.
El Partit Popular, un breu, i canviarem de tema.
Això de dretes i esquerres és unes etiquetes que serveixen ja cada vegada menys perquè... quan veus com funciona...
Quan algú diu això, és de dretes.
Quan veus com funciona... No, esclar, saps per què? Perquè jo no em dic mai de dretes, però som... no em molesta...
Ja li diem nosaltres,
no m'ofèn que em diguin de dretes. El problema és que l'esquerra... Bueno, aquí tindríem un altre debat...
Debats paral·lels, no.
A canvi, l'esquerra sí som nosaltres. Vostè no se sent de dretes.
Vosaltres sou els que us dieu d'esquerres constantment, probablement perquè no teniu altra cosa a la que agafar-vos, a més que dir-vos que sou d'esquerra, no? Perquè si us agafeu els fets... els fets de govern, doncs llavors ens ho tenim molt fumut, no? Perquè dius, home, però en fi, que seria un altre debat sí. Que, no, que un altre dia el farem, no?
Algú però... vol apuntar alguna cosa més? Vull dir, per tancar ja el debat.
Sí. No, jo dic que comparteixo també el que deia el senyor Carol, que és bo animar a la gent. És bo animar, no per fer-se propaganda del partit, que això en saben molt els d'esquerres, el dels brotes verdes i tota aquella història, sí, que s'estava ensorrant el país, i el senyor Zapatero anava dient que no passava res, que aquí això és estupendo, i que aquí no... No és això.
Ja trigaven a treure el senyor Zapatero de la taula.
Home, clar, és que ha deixat el país arruïnat, no? Llavors
sí,
és normal.
Sí, clar.
Però el que sí és bo és animar la gent, no? Sí. No tirar els gerros d'aigua freda, que ho estan passant malament, que és molt dur, ho estem passant malament tots, és evident. Ara això es treu sí, autoflagelant-te'ns i
dient... Vostè no ha vist les dades de comerç?
No, home, no. Negant les coses positives, com fa el senyor Rubalcaba constantment.
Canviem de tema. L'Ajuntament ha presentat un recurs contra la decisió del jutjat d'instrucció número 4 de Rubí de declarar l'administració responsable civil subsidiària de 5,5 milions en la causa oberta per la reparcel·lació d'uns terrenys a Can Mates. El consistori demana deixar sense efecte l'exigència de fiança, ja que, diu, no es pot determinar l'existència de prejudicis econòmics ni la seva quantificació. El jutjat exposa que l'exalcalde Joan Aymerich, recordin, va cometre presumptament irregularitats urbanístiques per afavorir l'arribada de Beringer a la zona de Can Mates. En van parlar la setmana passada, estaven pendents d'una reunió dels partits polítics per saber si els donarien més informació i a partir d'aquí tenir un altre criteri, i els demanaria ara que els sembla aquesta decisió de l'Ajuntament de presentar aquest recurs. Breument, Convergència i Unió, perquè entenc que estarà a favor.
Es tracta molt ràpidament que considerem que no es pot quantificar directament ara la quantia dels danys econòmics i considerem fer un recurs en contra d'aquesta necessitat de fer una fiança de 5,5 milions d'euros, independentment de com resulti el judici i la posterior sentència.
Partit Popular, després d'aquesta reunió, vostès creien que potser demanarien una comissió per tractar el tema? Ho va dir el senyor Bruno Salvador fa una setmana.
Ho va dir el senyor. Mira, jo crec que és un tema que no s'ha tractat en el grup municipal i, per tant, és una opinió de cada regidor. La meva opinió personal és que jo em guardaré molt d'opinar sobre aquest assumpte. Altra cosa és que es demanés una comissió informativa, que això pot ser interessant, doncs, que l'Ajuntament doncs, ens informés en els resto de partits amb el que pugui implicar a l'Ajuntament, no amb el que pugui implicar el senyor Aymerich, que ja no ocupa cap càrrec a l'Ajuntament i que per tant és una qüestió d'ell. El que sí té de fer l'Ajuntament, jo crec que és en tot cas donar suport al que ha sigut alcalde de la ciutat, i si no hi ha indicis de que hagi fet res mal fet, doncs la ciutat i l'Ajuntament d'entrada té que respaldar el que ha sigut alcalde de la ciutat. Això em sembla, sigui del partit que sigui del color que sigui, perquè és una persona que ha estat al servei de la comunitat i això sol ja mereix un agraïment amb independència que un estigui d'acord amb ell o no amb el que hagi fet. Dit això, quan es refereix a la qüestió de fons o el que ha passat, això està sota judici i miri, jo inclús per de formació, per formació si vostè vol professional, em guardaré molt d'opinar sobre el que està sent l'objecte d'un procediment judicial, perquè sé lo difícil que és, lo complicat que és amb un procediment judicial esbrinar la veritat, la feina que se suposa, l'esforç que suposa, i a vegades tot i així no es aconsegueix, com per ara a sobres doncs, anar a fer des de fora i sense conèixer-ho i sense haver vist els papers i sense haver vist res, doncs opinar i dir no amb una, a més amb un tema que va succeir en una època ja fa anys a la qual nosaltres no estàvem en el govern. Dit això, doncs, que actuïn els jutges, respecte pels jutges i suport a l'exalcalde de Sant Cugat.
PSC?
Abans de contestar la qüestió, és que em sorprèn molt. Vostès, el Partit Popular, no es parlen? O... Perquè la setmana passada el senyor Bruno de Salvador li sorprenia que el senyor Carol, que està aquí present, li hagués donat el suport, ja no com a equip de govern, sinó com a company de partit. I el senyor Bruno de Salvador es va esquinçar, que diu vostè, les vestidures, dient que com podia ser, que consti que l'equip de govern, i ara vostè diu el contrari. No, està bé, està bé.
No,
que està dient just el contrari que deia el senyor Bruno de Salvador la setmana passada. Recuperin els talls i posen-ho al despatx i, bueno, estaria bé contrastar. De totes maneres, tornant al tema, jo crec que l'Ajuntament en aquest cas fa bé, ho demanàvem fa una setmana, fa bé de tirar, d'intentar aturar el posicionament de la fiança sobre aquesta sentència. Per què? Perquè l'Ajuntament ha de vetllar pels interessos generals de la ciutat i en aquest moment l'Ajuntament no pot dipositar una fiança de 5,5 milions perquè primer que ens costaria trobar-los i després perquè des del meu punt de vista ho trobo bastant injust, no? Això ens fa fer una altra reflexió, no? Que és que les persones que gestionen una administració al final hagi de respondre amb els béns de l'administració la mala gestió. I això és que està mal fet. O sigui, jo crec que la reflexió en aquest sentit no hauria de ser. Hauria de ser una o si hi ha una sentència en contra del gestor, s'ha d'anar en contra del gestor, però no en contra, diguéssim, de l'administració que està representant, perquè l'administració, al cap i a la fi, l'administració som tots els ciutadans. I els ciutadans no tenim per què, d'alguna manera, dipositar diners nostres amb immobilitzat o amb immobles o amb patrimoni de la ciutat d'una mala gestió que es pugui haver fet en un moment donat. Que jo no dic que és una mala gestió, però si es demostra, finalment, hi ha una sentència dient que és una praxis, és una mala gestió, hi ha una prevaricació amb aquest fet, doncs, bueno, doncs aquí, no sé, ens hauríem de mirar les lleis de com funcionen en aquest sentit. Però tot i així celebro que hagi fet l'Ajuntament aquest pas endavant, el servei jurídic de l'Ajuntament aquest pas endavant, per intentar, doncs, d'entrada, aturar aquest cop.
Iniciativa.
Bé, jo crec que el que ha fet l'Ajuntament no és posar en qüestió ni fer cap valoració del que és el procés judicial i que està sota judici. L'únic que ha fet és el que se'ns va explicar, jo vull dir que això se'ns va explicar, el senyor Rigau va explicar detalladament a la Comissió Informativa de Territori quina era la situació i per què presentarien aquest recurs, en el sentit que ell considerava, doncs, que la quantificació de 5,5 milions era arbitrària, no tenia cap base legal ni cap base, diríem, real, i que, per tant, doncs, això era així. També voldria recordar que, en principi, segons jo tenia entès, aquesta fiança de 5,5 milions l'havien de dipositar o pagar els propis afectats, és a dir, els propis imputats en aquest cas, independentment de quina fos la sentència final. I era en un segon terme que es feia subsidiari l'Ajuntament. Si l'Ajuntament ha de respondre o ha de defensar una persona o unes persones, perquè en aquell moment, doncs, excepte una que encara hi és ara, la resta totes ja estan fora de l'Ajuntament, en fi, jo en principi crec que aquesta subsidiarietat ha d'existir, i ho dic perquè, doncs, tenim tots l'exemple de dir, doncs, el CatSalut ha pagat 10.000 euros per una operació, diríem, mal feta que va fer un cirurgià en un moment determinat. Per tant, diríem, jo crec que una institució es fa responsable de la gent que té allà. Entenc que pagar 5,5 milions o dipositar de moment aquesta fiança, doncs potser ens faria tancar la barraqueta, però jo crec que l'Ajuntament sí se n'ha de fer responsable, independentment de, almenys de moment. Altra cosa és després, quan surti la sentència, si és que surti, amb el sentit que surti, qui ha de pagar això o qui no ho ha de pagar.
La CUP?
Sí, ara comencem a... Sembla que aixequem el cap, Nadia.
Ah, però només volia dir una cosa. En aquesta comissió de territori que dic que el senyor Rigau va donar àmplia explicació del per què i el com, el senyor Bruno de Salvador hi era present. Per tant, ho va escoltar, diríem, igual que jo.
No, ara que comencem a aixecar el cap amb allò de les zones verdes, que sembla que el virem una mica a l'horitzó. Ara sí.
Era que no s'ha acabat, eh?
Ja, per no s'ha acabat, però el virem a l'horitzó. 5 milions i mig és inassumible ara mateix. En aquest cas, suport als serveis jurídics de l'Ajuntament, si han trobat pertinent que, bueno, que aquesta fiança que s'havia de pagar era abusiva o no tenia lloc, no? que no era difícil de quantificar, doncs ens sembla perfecte. Dir que s'ha començat bé en aquesta qüestió, que és un tema que requereix molt de transparència, que així com en altres coses tal, bueno, és veritat, aquest pas s'ha explicat. Vull dir que esperem que tots els passos se'ns vagin explicant de la mateixa manera, perquè és la millor manera que no hi hagi malentesos, que hi hagi confiança i que tothom sàpiga ben bé de què està parlant. No en diré massa cosa nova, més molt ràpid. El tema que respongui l'Ajuntament, doncs, també és una d'aquestes coses legals que és estranya, com a mínim. I dic estranya per dir-ho suau, no? Perquè, clar, i això, jo no sé ara quina persona, però queda una, si queda una persona només, jo és que quan el senyor Imerich era alcalde, doncs estava, no estava dintre la panxa de la meva mare, però quasi, eh? Vull dir que, clar, que ara l'Ajuntament s'hagi de fer responsable, doncs, seria curiós. I finalment un comentari d'una cosa que no ha sortit i que potser transcendeix una mica la qüestió concreta, i és fer advocat del diable, i amb això no vull dir que el senyor Imerich sigui el diable, vull dir que sembla que el senyor Imerich sigui culpable ja. Per moltes persones surt que serà jutjat o que serà imputat i el senyor Imerich ja és culpable. Ja ho deien que hi havia corrupció. Bueno, quan es demostri, sisplau. Perquè sembla que cada cop que surt una cosa als mitjans, que està imputat algú, ja és culpable. I això fa mal i, en tot cas, jo no tinc prou elements per jutjar quan la justícia decideixi doncs, que la gent s'estiri sobre o no. Però perquè és una cosa que m'ha semblat que passava aquests dies, que la gent comentava, ja ho dèiem, no? L'Imerich, bueno, no sé què ho dèiem, però la justícia ha de fer el seu curs.
Partit Popular, m'havia donat un torn de paraula.
Sí. No, jo, sense que serveixi de precedent, estic totalment d'acord amb el senyor Bea. És a dir, que en aquest país el que no es pot és jutjar la gent a fora dels jutjats. Ho deia abans, és a dir, a vegades el determinar si hi ha hagut culpabilitat en un assumpte concret és un tema molt complex, molt difícil, que requereix molt esforç de molta gent a l'administració de justícia, per això a vegades els procediments són tan lents. Llavors el que no és tolerable és que al carrer, per dir-ho d'alguna manera, els mitjans, o gent que apareix als mitjans, més ben dit, condemnin ja d'entrada amb una persona sense tenir moltes vegades ni elements de judici ni mínims elements de judici, no? Solament pel que sembla, això és algo que la nostra societat té de millorar molt en tots els aspectes i en totes les persones, siguin del signe que siguin, de la política que siguin, o ocupin el càrrec o l'empresa que hagin ocupat, no? Això ho hem de millorar perquè ens hi va molt, no?
PSC, m'havia donat un torn.
Sí, jo estic d'acord amb la reflexió que fa l'Ignasi i que fa el Jordi, però potser el primer mal és que la justícia sigui tan lenta i degradi tants els processos. Aquest és el primer mal, el mal endèmic que portem arrossegant i que faltaria abordar una reformulació de la justícia o una actualització, diguem-li com li vulguem. Ara bé, també cal dir que el senyor Imerich, amb la seva condició d'imputat, no és un imputat com el que s'imputa al començament d'un procediment, sinó que és una persona que ja el jutge ja estima que hi ha indicis de delicte fefaents i que per això el cita a sala. Per tant, no és el primer grau d'imputació,
sí,
no, 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 amb això estic d'acord, però no és el primer grau d'imputació, sinó que ja entra a sala perquè el jutge estimi ja una sentència.
Sí, però mira, fent, que no es produeixi.
Estic d'acord, però que jo vull, estic d'acord, però no estem dient.
Era una puntualització per això.
Sí, sí.
No, vull dir que no, era una puntualització.
Sí, 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 no. Tema, no, supos. Jo estic d'acord que el títol d'imputat no t'està dient que has delinquit, sinó que senzillament el jutge veu que pot, no, el jutge t'imputa sí, que amb uns indicis inicials, però que després al llarg que va avançar la investigació doncs es van desimputant, perquè en aquest cas inicialment hi havia altres persones imputades i després es van desimputar, però quan ja et crida sala, això ja vol dir que realment hi ha alguna cosa que es mou. Però totalment d'acord amb la reflexió que no per tenir el titulín la llàstima amb el nom d'imputat ja estigui jutjant, no?
Totalment d'acord amb el que diu l'Ignasi i el Jordi, és a dir, fins que no hi hagi una sentència ja no podem acusar culpabilitat. En aquest país, lamentablement, la gent automàticament jutja. És a dir, recordem per mi un cas paradigmàtic com és el Mario Conde, no? Que va passar d'ocupar les portades de les revistes i ser exemple d'emprenedor i de gran empresari, i el dia següent, gairebé, quan saltava el cas Benet, tothom deia que tothom ho sabia i al començament que era un lladre, vale? Cos més terribles com el cas de Rocío Baninkoff i la imputació d'una persona com els Dolores Vázquez feta amb un judici mitjançant la televisió i posar una persona innocent a la presó. Aleshores, estem parlant de que aquí és molt ràpid que automàticament se li posa, sé que no són els mateixos casos, però se li posa automàticament a una persona imputada el grau de culpabilitat directa. Aleshores, hem d'anar molt en compte amb això, per això deia el tema del suport a nivell personal cap a una persona que en aquest moment està imputada i fins que no es demostri el contrari continua sent innocent i té una sentència ferma no recorreguda. I a partir d'aquí anem en compte perquè, bueno, comentava gent propera al Joan Imerich que, bueno, que gent aquí doncs, per la ciutat esperava i començava a agafar-los i és que ja ho sabies, que no segueix, que anem en compte amb aquest tipus d'històries. És molt fàcil destruir la reputació d'una persona i molt difícil recuperar-la.
I la CUP?
Sí, no, ràpidament, una cosa, com a contrapunt, per resonar-me a mi mateix, que de la mateixa manera que critico això que passa, dic que això té unes causes, i n'hi ha moltes, però una part és que sí que hi ha molts casos de corrupció, evidentment, contrastats i que condemnats o absolts, no? Al final, però que hi ha molts casos de corrupció i de coses estranyes dins del món polític que aleshores fan que això pugui ser possible, no?
A veure, jo crec que aquí hi ha una cosa que és veritat, això que dieu, que la gent jutgem abans de saber res, i sobretot quan el jutjat és un polític.
Totalment,
això llavors totalment. Ja és allò de dir, no ve d'un pam, li podem tirar tota la cosa al damunt. I a més, és evident que s'ha d'esperar a veure quin judici és, però jo crec que també hi ha una cosa que la culpabilitat pot ser d'una irregularitat administrativa o pot ser una irregularitat de corrupció. I jo crec que potser des del punt de vista legal no, però des del punt de vista conceptual almenys i des del punt de vista polític crec que és molt diferent.
Totalment, totalment diferent.
Un últim tema i els demano molta brevetat. Demà més de 100 alcaldes es donaran cita al monestir per assistir al ple del Consell de Governs Locals de Catalunya on es farà públic el mecanisme que permetrà als consistoris portar la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local al Tribunal Constitucional. Per dur la reforma al Tribunal cal una setena part dels consistoris de l'Estat espanyol que representin una sisena part de la població de l'Estat. Veurem demà quin és aquest mecanisme. Avui hi ha hagut declaracions de l'alcaldessa dient que es donarà a conèixer el sistema per portar-ho al Tribunal Constitucional, però voldria conèixer la seva opinió sobre aquesta trobada i la possibilitat d'elevar aquest recurs al Tribunal. Molt breument, perquè tenim 7 minutets i hem de marxar.
Totalment d'acord, considerem que aquesta nova llei de bases doncs, si miscueix a qüestions municipals que no s'hauria de miscuir, i estem un altre cop a la història de sempre, és a dir, la culpa de la crisi no la tenen els ajuntaments. L'Observatori Sociològic, hem donat dades fa poc, demostra que per a la gent de Sant Cugat la situació més valorada és l'Ajuntament, i això s'hi clou a tots, també els membres del ple. Com també és lluny estigui la situació, menys valorada està, és a dir, l'última quin és, doncs, el Congrés o el Senat. Per tant, el que la gent toca dels polítics és el polític municipal, que és el que tots fem carrer, tots estem propers. Per tant, és anar a atacar precisament el que la gent en el carrer no vol atacar. Perquè no ens posem a reformar el Senat d'una vegada per totes, per exemple.
Partit Popular?
No, a mi em sembla la iniciativa, que jo sóc partidari, com és lògic, de la llei que es vol impugnar ara, però a mi em sembla perfectament legítim que es vulgui acudir al Tribunal Constitucional, per això està el Tribunal Constitucional, em sembla legítim en aquest cas com en tots. El Tribunal Constitucional està precisament... El Tribunal Constitucional no està perquè un se surti amb la seva, que és una altra qüestió, i a vegades és la impressió que alguns donen, no? No, el Tribunal Constitucional està per assegurar-se de que la legislació i les decisions dels ens públics dintre del marc que estableix la llei corresponent doncs són acords amb la Constitució espanyola. I llavors, si un creu que no hi ha, que no entra dintre la Constitució espanyola una llei, o que la contravé, o que vulnera els drets fonamentals que estan contemplats a la Constitució, doncs té perfecte dret anar al Tribunal Constitucional per les vies que marca la llei orgànica corresponent i exercitar les accions que estigui convenients. Això és indispensable que això funcioni bé perquè funcioni l'estat de dret, i aquí l'esforç de tots, incluïts de tots els que estan d'alguna manera implicats en aquest tema, és fer respectar les decisions del Tribunal Constitucional, siguin les que siguin, inclús quan no ens agraden també, perquè clar, si no, no estem jugant net. Si només parlem del Tribunal Constitucional quan ens agrada, si no, no, doncs no estem jugant net, estem fent el ridícul més que res, no?
PSC.
Bé, jo crec que ple suport a una iniciativa per intentar aturar aquesta llei de despropòsits, aquesta llei suposadament de racionalització. L'únic que hi ha amagat a sota és una recentralització i treure poder en els ajuntaments, perquè sota la sostenibilitat cal dir que els ajuntaments són els ens o l'administració que menys deute públic aporta al conjunt de l'Estat, i per tant no té aquest sentit aquest debat, però sí que es vol potenciar el que són l'administració de l'Estat a través de les seves diputacions, i senzillament és així. I després, jo estic d'acord amb la teoria del Tribunal Constitucional, però el Tribunal Constitucional, abans parlàvem dels descrèdits dels polítics, de que fàcil és el descrèdit, no? Però el Tribunal Constitucional, amb les últimes sentències, tal com està format i tal com està fet, doncs el descrèdit és important, i per tant les possibilitats d'èxit d'èxit que aquesta llei pugui venir d'alguna manera que és desautoritzada per part del Tribunal Constitucional, jo en aquests moments la poso en dubte, sabent d'on parteix i d'on surt el Tribunal Constitucional actual.
Iniciativa?
Bé, nosaltres jo crec que hem manifestat per activa i per passiva el que pensem d'aquesta llei i les repercussions que pot tenir ja no sols sobre l'administració local sinó sobre els propis ciutadans. Jo no sé, desconec absolutament si el fet de posar-s'hi en contra forçosament havia d'anar via Tribunal Constitucional o es podia anar per alguna altra via, i el que tampoc sé és si mentre el Tribunal Constitucional doncs delibera, que això pot ser 3 anys o 5 o no sé quants, doncs aquesta llei serà, diríem, aplicable o no serà aplicable o s'atura fins que tinguem la sentència del Tribunal Constitucional. En qualsevol cas, em sembla que l'iniciativa doncs és positiva i ja veurem si aconseguim reunir aquests 1.000 i pico, no?, ajuntaments que es necessiten per portar-la a terme.
La CUP, i tancarem?
Sí, és que hem parlat tantes vegades d'això ja.
Sí, passa que és la novetat, sí, Sant Cugat...
No, és que jo quan recordo el senyor Montoro dient que eliminar el número de regidors per material i gerar la toma de decisiones, sí. Per mi ja, recentralització, atemptat contra el pluralisme polític, subordinar tota la sostenibilitat financera i sobretot quan... Una mentida repetida moltes vegades és de veritat, que és que els ajuntaments estan endeutats, és la part més petita, això és la xocolata del lloro. Per tant, bé, qualsevol iniciativa que vagi encaminada a salvaguardar les competències dels municipis.
Ho deixarem aquí amb un apunt que vull fer. Cuat.cat ha batut aquest gener un nou rècord d'audiència amb 46.467 usuaris únics. Els usuaris únics són l'equivalent de lectors a internet. Això significa un increment del 24,35% respecte al mes anterior, segons dades de l'OJD. Amb aquestes dades, Cuat.cat és el diari digital d'informació local en català més llegit. Jo aprofito que estan vostès aquí per explicar-ho, perquè més com formen part de la programació, doncs també els agraïm la seva presència.
Doncs moltes Francesc, felicitats. Caro,
moltes gràcies.
Gran dividends,
o... Miquel Arrada, el sortiu de mà dreta.
Felicitats de debò.
Gràcies. Francesc Carol, Jordi Carreras, Pere Soler, Roser Casamitjana i Ignasi Bea, moltíssimes gràcies per haver vingut i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Everybody gotta save to yourself, make the coolie on a pono for help the other. And when you make the coolie on a, you know, pono there, it's like kind of automatic kind of. You don't need talk, the stuff's going happen. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you're ready. Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, "How do you do?" They really say.